Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és dimarts, 17 de novembre, 19 graus, bon solet. Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Sabem que també tenim en nosaltres a Víctor Rubio. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Víctor, tu em dies que tenies que explicar-me un protocol, no?
Sí, el protocol per el que igual en desembre, en un pavelló totalment tancat, en la NBA ja hi ha espectadors.
Pues anem a sentir a veure com van a fer-ho i si ens donen llum per a poder anar nosaltres també adaptant-lo.
Mira, és la notícia per a mi del cap de setmana. La NBA va enviar un protocol als 30 equips de que formen la NBA. Dir, per exemple, els fans que estiguen més prop dels jugadors a 9 metres de distància tindran que passar obligatòriament un test. N'hi ha que dir que, clar, el test este ràpid de...
d'antígenos.
De la saliva, en Estats Units crec que costa $4.
De saliva.
Sí, 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 de fet, és el que es van fer als jugadors en la burbuja de Florida en la final. Per tant, suposa que si servís per als jugadors, servirà per als espectadors. Ja dic que per $4, bueno, és un afegit més a l'entrada que te pot costar el partit, però bueno, tampoc és molt.
I ho pagarà el propi...
No, això t'ho pagues tu del teu...
El propi assistent, és dir, la persona que vulga disfrutar d'eixe...
Clar, si estàs més prop dels jugadors. Dir que, per exemple, eixos fans no podrien entrar ni menjar ni beguda i després els pavellons, el 25% de capacitat, llevant estos espectadors, la resta no tindrien que passar el test, només tindrien que dur mascareta a partir de 2 anys i guardar la distància, i sí que tindrien que passar tots el test si el pavelló supera el 50% de capacitat. Però també hi ha una excepció. Si vius en un condat en el que el percentatge de contagis és 3 per cada 100.000 habitants, també te faran l'excepció i podràs entrar sense passar el test.
També podràs entrar sense passar el test?
Sí, clar, si vius en un condat, no sé l'equivalent, una comarca, que el ratio és de 3% en casos de contagi per 100.000 habitants, faran també aquesta excepció, igual que en el 25% de capacitat, que els espectadors que no estiguen prop dels jugadors no tindran que passar el test.
Però no parlem dels que estan més prop.
No, això sempre el tindran que passar. I després també el que s'ha dit és que a lo millor no fan obligatòriament un test, sinó que te fan passar com unes enquestes en unes preguntes, preguntant-te allò típic de has estat en contacte amb algú, has notat aquests símptomes aquests dies, per a també intentar que la gent no se tinga que gastar tants diners. Simplement passant unes preguntes ja pugues disfrutar del partit. Dir que, per exemple, ja hi ha alguns equips que han dit que no s'arriesgaran. Per exemple, els Lakers ja han dit que no. Per tant, els Clippers, que tenen el mateix pavelló, suposa que també diran que no. I l'altre del mateix estat, que és el Golden State, també diran que no. Però hi ha entre 5 o 10 equips que sí que apostaran per tindre públic. Jo, si tinc que ficar la mà, és de Texas i és de Florida, segur que deixaran entrar al públic.
Bueno, esperem.
És extrapolar, més o menys, si sé que en el rugby, en la NFL, es deixen entrar en jocs oberts, extrapole que més o menys en pavellons tancats faran les mateixes normes i, per tant, són els dos estats que jo me la jugaria que ahí sí que se veurà públic en els pavellons.
Més notícies que tinguem, ja tenim els protocols.
Sí, dir que avui juga Espanya, amb, igual juga Pau o Gerard, contra Alemanya se la juguen a les 9:15, i esta també és de NBA, però esta és d'un espanyol, Ricky Rubio, que ahir vam saber que se n'anava de des Phoenix Suns a Oklahoma, en un traspàs que crec que a ell no li ha agradat del tot.
Bueno, però si és per a tindre més prestigi, si és per a jugar en un equip més important, no?
Bueno, diguem que els dos amos dels dos clubs s'han volgut desfer un poc de massa salarial i a ell ha tocat estar en aquest intercanvi.
Bueno. Passem a les notícies polítiques.
Passem.
Txelo, parlem de Covid, la primera.
Sí, pues en lo que respecta a les dades de Covid, la Conselleria de Sanitat ha notificat 3 defuncions i 113 nous contagis a la província de Castelló. De les persones que n'hi han ingressades als hospitals, a Castelló són 67 i dels quals 9 estan a la UCI.
Veure, este matí hem entrat a les dades que Generalitat penja diàriament. Sabem que quan ve el cap de setmana, en cap de setmana no actualitza les dades, però el que no m'esperava jo, per exemple, és que no les actualitzarà, és que avui és dimarts.
Yeah.
En teoria ni tindrien que haver estat penjades les del cap de setmana i no estan actualitzades. Per tant, sí que ens diuen que n'hi ha en la província de Castelló 3 defuncions noves i 113 nous contagis, però no podem dir a quines poblacions és on estan situades. En principi, demà esperem que ja estiga actualitzat i les notificacions. De moment tenim que donar estos datos així a grosso modo. També la conselleria ha donat notícies per Port Castelló, no?
Sí, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat convocarà en les pròximes setmanes la comissió mixta encarregada de validar l'estudi funcional de l'estació intermodal del Port de Castelló. La construcció l'assumirà íntegrament l'autoritat portuària amb una inversió de quasi 21 milions d'euros.
És que és l'autoritat, és dir, és que és la Conselleria de Política Territorial i Obres Públics la que té que assumir-lo, perquè saben que esports pertanyen a aquesta conselleria. Passem a educació.
En educació, pues, tenim que la Generalitat deu a Onda, a la localitat de Onda, 822.000 euros de les inversions a centres educatius públics d'infantil i primària. Els centres educatius s'han millorat, però gràcies a la inversió que ha realitzat l'Ajuntament de Onda.
Clar, això és el que ens explicava Aguilella, que és el regidor d'Hisenda, que ens deia que ho tenen concedit i ells s'han posat en marxa, han posat a adequar els centres d'educació, però que no sabem ben bé quan es arribaran aquests diners, amb la qual cosa hauran de posar de les arques del municipi, adelantar aquests diners per a que les empreses que treballen cobren, clar. També anem a Diputació.
En lo que fa Diputació, pues que des de Diputació han complit l'objectiu d'estabilitat pressupostària marcat pel Pla Econòmic Financer i el president comenta que malgrat les limitacions econòmiques degut a la pandèmia han pogut posar en marxa els fons per a iniciar la reconstrucció de la província.
El diputat d'Agenda, que va fer un molt bon treball, és Santiago Agustí, diu que han sigut prou rigorosos en l'execució. És dir, que sí que és difícil perquè jo penso que a tots els ajuntaments, a totes les institucions, els han posat un poc en jaque el poder seguir en aquesta fulla de ruta que tenien. Sin embargo, en Diputació de Castelló, per lo vist, han continuat en aquest rigor i, bueno, han posat en marxa aquests fons. Veurem si això ha sigut real. Al final de l'any es fiscalitzarem a veure si això ha sigut real. No obstant, convidarem al diputat d'Hisenda perquè ens conte com han pogut fer aquests malabars. També, que per cert, el diputat d'Hisenda, Santiago Agustí, és regidor d'Almassora i anem a parlar d'Almassora, no, Txelo?
Sí, des de la localitat d'Almassora ens fan saber que el govern situa l'estratègia de comunicació FEDER de la població d'Almassora entre les 4 millors d'Espanya. la notícia està estreta de tots els municipis de menys de 50.000 habitants. I és de la comunicació que han tingut al llarg de tot el 2019, de les notícies, de les actuacions informatives que han desenvolupat durant tot el 2019.
Entre les quatre millors d'Espanya?
Sí.
Pues ja s'han de sentir...
Orgullosos.
I tant, i tant. S'ha realitzat el govern que ha analitzat el grau de consecució dels objectius de comunicació durant el 2019, és a dir, ha sigut un any, han valorat tot un any, sí. I els resultats ja s'han donat ara.
Ara, sí. Uh-huh. I després també des de en la localitat d'Almassora també tenim que han renovat l'autobús urbà per un altre més eficient i l'itinerari recorrerà el nucli urbà, el marítim i han afegit la parada de l'escola taller.
Bravo, Almassora està agarrant força. És una població que fins ara no donava massa notícies últimament. Està forta de veres, eh? Se n'anem a Borriana.
Bueno, pues a Borriana, l'Ajuntament de Borriana planteja realitzar un pla local d'adaptació al canvi climàtic des del consistori, com sempre que hi ha temporals marítims i fortes pluges, pues... ens fan saber que l'Ajuntament planteja realitzar un pla municipal d'adaptació al canvi climàtic, segons ha anunciat el regidor de Sostenibilitat, Bruno Arrandis, que ella subratlla la necessitat de comptar amb una estratègia local per a preveure i mitigar els canvis en el clima que poden afectar negativament a la localitat.
Els veïns seran els que d'alguna manera informen d'estos canvis meteorològics, és a dir, per establir un plan per als possibles temporals?
Bueno, el consistori fa que els veïns, donat qualsevol, si tenen algun dubte, que informen al consistori per a fer-hi aquest informe més real.
I després també la policia de Borriana.
La policia de Borriana pues està duent a terme un programa de control de les ocupacions il·legals als habitatges. És un control que es fa diari i que també demanen la col·laboració ciutadana per a portar-lo a terme.
Dona compte, Itxelo, la gent que està tant al Port com al Grau de Borriana, perquè si no parlem ja de la ciutat de Borriana, si no parlem dels puestos on la gent té una segona residència, es troba moltes voltes que arriben i estan ocupades. Uh-huh. És a dir, és real, tant en el Port com en el Grau de Borriana. Clar, ja s'ha format una plataforma que ha reclamat i sa protecció. I ara l'Ajuntament, després de veure tants casos, sí que demana que els veïns informen. Perquè, clar, si on estan ubicades aquestes residències, segons residències, a lo millor n'hi ha una persona que viu tot l'any i se dona compte que se cruza un veí que no coneix. Pues jo agrairia profundament que aquesta persona en seguida doni part. A lo millor és algú que ho ha llogat i me pareix molt bé que informe a la policia que s'exercionen perquè maldita la gràcia que tingues un apartament i que t'entre un ocupa i que damunt tinga els serveis socials pagats, perquè això és així, no? Dels xiquets, del menjador, cobren, a més, perquè no tenen treball i a més estan ocupant un pis que en principi ha pogut ser de lloguer, que sí que hem pogut entrar, però que després no el puguen seguir pagant i tampoc el puguen tirar al carrer. Això està ocorrint en Borriana.
Sí.
I ha arribat un moment en el que ja la gent s'ha cansat. És que no pot ser que al final està cobrant més i aquesta persona que està vivint en aquest apartament que s'ha quedat sense recursos, val, de meravella, però és que resulta que la persona que és el dueño d'aquest apartament té que seguir treballant tots els dies i no pot, i a més té que seguir pagant-li la llum i l'aigua. Busquem alternatives per a aquestes persones que la societat de benestar no vol deixar als carrers, però que no caiguen a les costelles d'un propietari, que a lo millor aquest propietari també té unes circumstàncies molt dolentes. En fi, me pareix molt bé, me pareix molt bé aquesta iniciativa de Borriana. També Nules?
Pues en Nules ha començat els tràmits per a l'aprovació del projecte de reparcel·lació del sector industrial d'Estit Nul. aquesta actuació permetrà millorar el vial de la carretera de Vilabella a Nules i ingressarà més de 200.000 euros.
A veure, el que farà és una ordenació urbana. Ahir quan parlàvem amb el regidor Ximo Huguet, el que va ser l'alcalde de Onda, que avui és regidor, ell es parlava de l'adequació d'un polígon. Si tu fas que un polígon tinga una bona adequació, unes bones infraestructures, unes bones entrades i eixides, fa més fàcil que vinguin empreses i que aposten per ell, clar. I ara ja se'n venim a Vila-real, no?
I així a Vila-real tenim que la regidoria d'Economia prepara dos cursos per a la pròxima setmana, dirigit a empreses i emprenedors de l'àmbit local i que són per adaptar-se a la nova situació econòmica. Els dos cursos són un, creació de tenda online i social media entorn omnicanal, que començarà el dilluns 23, i l'altre que és InDesign, preparats per a innovació, per a innovar amb enginy i passió, que començarà el divendres 27 de novembre i que s'impartiran als vivers d'empreses de la Càmera de Comerç.
L'aforament és limitat i les mesures de seguretat són les que toca.
I són subvencionats per 100%. Al 100% per l'Ajuntament.
Això és important, és dir, tenir la possibilitat d'aprendre sense que ens costi cap euro. També s'avança la implantació de l'Smart City, no? Parlem sí. d'aquestes ciutats. Que tenim que estar en aquestes noves tecnologies.
Vila-real prepara una plataforma online que oferirà dades de serveis urbans a temps real. Posarà a la disposició de la ciutadania una plataforma que de dades que permetrà accedir a tota la informació de serveis urbans de la ciutat en temps reals dins del projecte de Smart City, en el qual treballa l'àrea de serveis públics, on s'ha inclòs una de les principals novetats és la licitació del contracte de telecomunicacions municipals amb un valor global de 1,3 milions d'euros.
I ja sabem quan trauran aquesta licitació?
Pues no.
Perquè és una quantitat important, és dir, el que porta este contracte, bueno, treballar per un ajuntament i en un contracte de 1,3 milions d'euros, 1,3 milions d'euros és un bon contracte. De tots els modos, sempre que siga per la millora de la qualitat de vida del ciutadà de Vila-real, pues endavant, no? En definitiva, si tenim una informació a temps real de lo que passa en la ciutat de Vila-real, les coses s'agilitzaran molt més. Aquesta ciutat és una ciutat de 50.000 i pico d'habitants en un tràfic de 80.000 habitants. Una pauseta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en avinguda França número 50 de Villarreal.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón...
I ara tenim en nosaltres a Santi Cortell, és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Anem a parlar de la reina Maria Luna. Què té que veure esta reina Maria Luna, Maria de Luna, amb Villarreal?
Doncs té a veure que va morir a la nostra ciutat. I va morir a l'Hostal Reial, que tenim així davant de Ràdio Villarreal i que des de la finestra podem observar. I, per tant, és una reina, reina del Regne de València, entre altres coses, que va morir justament a Villarreal. No n'hi ha moltes, de fet, que crec que és l'única. I per això cal posar-la en valor. De fet, esta reina doncs va, sembla ser que va... Va morir a Villarreal un 28 de desembre, per tant, fa 14 anys se va celebrar els 600 anys, els 6 segles de la seva mort. Ja no vaig entrar en més o menys profunditat aquella celebració, però el que sí que és veritat és que fins aleshores no tenia res aquesta reina. Sabien que havia mort així, a l'Hostal del Rei, però no tenia res com, per exemple, si té Sogorb, que és on va néixer, el 1357, que té doncs una estàtua, no? I així el que sí que es va fer és ja posteriorment en l'any 2013 doncs una plaqueta que li van posar així a la plaça de la Vila, si no recordo malament, amb una conferència de Toni Pitarch, que recordo jo que en l'any 2006, que és quan van ser els 600 anys, doncs va proposar posar aquella placa, una placa que costa pocs diners, i no va ser possible. És a dir, va ser ja posteriorment a l'any 2013 quan això va tindre lloc, no?
Perquè mai cap reina i cap rei havien nascut ni mort a Villarreal. I això és un esdeveniment demogràfic que hauria de ser molt reconegut, no?
Clar, hauria de ser reconegut de diverses maneres, no? En aquell moment, ja parlo del 2013 posteriorment, doncs es va fer fins i tot una representació teatral de la seua mort, no? Perquè ella realment sembla que anava camí de València. Ja dic, sobretot Toni Pitarch, que el cite, perquè és el que recentment doncs, ha escrit també més així a Villarreal, ja dic, a Sogorb se n'han escrit també coses, però no, no tant com, com Toni, no? Que és un, una de les persones insignes que ha escrit sobre molts temes de Vila-real. També, si us agrada fer alguna ruteta per Castelló, Maria de Luna té a veure amb la Cartoixa de Valdecrís, que està a Altura, a la comarca de l'Alt Palància, i ella també va, doncs, va participar de la fundació d'aquesta cartoixa. Sabeu que els cartoixans són un orde molt estricte, que viuen molt, molt tancats al món, no?, en reflexió i tal, i doncs ella va, va col·laborar a que aquesta cartoixa, que està un poc abandonada, un poc prou, doncs poguera existir. I vos recomano visitar-la. Curiós, encara que no sé si ho hauríem de dir, no? És la primera dona de Martí I l'Humà. Martí, i per tant, va ser reina de la corona d'Aragó. Era filla de Lope de Luna, heretà del seu pare el comtat de Luna. Luna és un municipi d'Aragó que està a la província de Saragossa, i també la senyoria de Sogorb. És curiós perquè quan parlem de reines, hi ha un llibre que he portat així molt, molt curiós, que és de Vicent Baidal, de l'historiador Vicent Baidal, que té com a títol Les nostres reines, no? I el van publicar precisament per a visibilitzar el paper de les dones, en concret de les reines, en la història del, dels valencians, en la història de les valencianes, no? El llibre comença per Navi Holand d'Hongria, que justament al poble té un carrer, i acaba per Germana de Foix. I, entre altres, també parla de Maria de Luna, que és la que ens ha portat avui, a, avui així, no? Maria de Luna, doncs, moltes coses curioses d'ella, no? Sabeu que era parent del papa Benet XIII, que del papa Benet XIII, que era Pedro de Luna, era el papa que va estar així a Peníscola, i que, bueno, també és considerat antipapa, doncs, si diguem d'alguna manera, teníem com una espècie de Vaticà, sí?
Sí.
I ja parlarem algun dia, perquè Benet XIII, el papa Benet, el papa Luna, va estar també a Vila-real, no? I això, en un en el butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, doncs hi ha algunes pàgines aprofundint en això, en la seva visita a Vila-real. Hi ha documents del Consell de la Vila, en concret, com sempre, hem de citar a mossèn Benet Traver, i aleshores, quan celebraríem la mort, o quan, més que celebrar, commemoraríem la mort de Maria de Luna? Doncs un 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents, no? També a José María Doñate, també com a historiador insigne de Vila-real, també parla d'això. I, entre altres coses, com a record, doncs quan va morir Maria de Luna, a Vila-real ens van regalar un reliquiari de plata, que sembla ser que després d'anys se va fondre per a construir una custòdia de Combregar que es conserva a l'església arxiprestal. Fixeu-vos, a vegades hem parlat de relíquies, hem parlat de... Doncs en tenim unes quantes. Important per a la cultura, no? Havíem parlat de la cartoixa de Valldecrist, si voleu fer una visita així a prop de Vila-real. Interessant, no? De moment les limitacions del virus ens ho permeten. Podeu vindre a Vila-real, visitar on va morir Maria de Luna, i després anar a Bona Altura a visitar aquesta cartoixa, i així feu una ruteta gastronòmico-cultural interessant.
Històrica.
No? Històrica, sobretot. Bé, Francesc Eiximenis, que és un dels autors importantíssims del segle d'or de valencià, que d'alguna manera està entroncant també amb Maria de Luna, doncs va ser justament, com a franciscà, el director espiritual de Maria de Luna. És a dir, Maria de Luna destaca, i això també ho explica Vicent Baidal, per haver estat una dona molt caritativa, bastant religiosa, tenia un director espiritual com Francesc Eiximenis. Del franciscanisme no vaig a parlar, perquè hem parlat molt ja en aquesta ràdio, no? Sabeu que hi ha encara una parròquia dels franciscans. La parròquia dels franciscans encara pertany, com en aquell moment, a la província d'Aragó, per tant depenem directament el director, diguem, està a Catalunya, encara avui en dia, i al mateix temps doncs, l'Orde de Sant Pasqual doncs, era una reforma fundada per Sant Pere d'Alcàntara del franciscanisme. Ja sabeu que una reforma és sempre anar als orígens, no? Se suposa que el franciscanisme busca una miqueta la pobresa, o més que la pobresa, la senzillesa esta de la vida cristiana, l'austeritat, tot això. Doncs això, no? Com he dit. Després també té a veure Maria de Luna en la fundació del Santi Spiritus, és un agilet, és un convent que també vos recomano visitar i que també, per cert, està dins de la província de franciscana d'Aragó. Fixeu-vos que les províncies eclesiàstiques i les polítiques no coincidixen. De fet, nosaltres fa anys estaven en el bisbat de Tortosa i depeníem directament del bisbe de Tortosa. Després, com així hi havia el bisbat de Sogorb, crec que va ser durant la dictadura, doncs es va crear un nou bisbat així, unint una part del de Tortosa al de Sogorb. Per tant, fronteres eclesiàstiques històricament no han coincidit mai en les fronteres polítiques, no? Quant de temps va estar Maria de Luna a Vila-real? Doncs 5 dies va estar. Va estar entre l'hostal Reial i l'església, i hem dit que el 28 va morir, doncs fins al 3 de gener de 1407. I aleshores ja la van traslladar. Finalment, després de diversos trasllats, doncs va acabar Maria de Luna en el monestir de Poblet, on està soterrat en dos caps, si no recordo malament encara, el rei Jaume I. Per tant, així tenim, per cert, vaig a citar-ho perquè molts el coneixereu, un monjo que és de Vila-real i que és monjo al monestir de Poblet, que se diu Barruer, de cognom, i que ha fet obres artístiques i les ha exposat diverses vegades així. Per tant, si aneu mai a Poblet, si aneu mai a Tarragona, a banda de tindre nosaltres Vila-real relació amb el bisbat de Tortosa per raons històriques, amb Tarragona i concretament amb Poblet, doncs les tenim també perquè allà està soterrada la reina que va morir així, i a banda tenim un monjo que jo recorde, que és Barruer, que segur que si el convideu algun dia ell se deixarà entrevistar. Són monjos de contemplació, però bé, doncs ell, que és de Vila-real, està junt o viu junt a la nostra reina Maria de Luna. És a dir, que moltíssimes coses. Sant Vicent Ferrer. Doncs Sant Vicent Ferrer, que participa, com sabeu, en el que s'anomena el compromís de cas, per tot això de la successió, perquè, clar, Martí I, que encara després de morta Maria de Luna es casa amb Margarida de Prades, Margarida de Prades tampoc li dona fills. I aleshores és quan és el conflicte successori que se resol en el compromís de cas, que participa d'ell Sant Vicent Ferrer. I van resoldre a favor de Ferran d'Antequera, no? I d'alguna manera ahir sempre s'ha dit que amb això del compromís del cas és quan comença el segle d'or valencià, el segle d'or de les lletres valencianes. Tota aquesta prosperitat econòmica, que a Catalunya serà al contrari, perquè estan enmig de guerres i coses així, doncs així dona peu a literatura fantàstica com la dels sermons de Sant Vicent Ferrer, que diu la tradició que va ser el que va fundar la Confraria de la Sang a Vila-real, precisament, perquè en els sermons de Sant Vicent Ferrer, i que també va visitar precisament Vila-real, no? Ja hem dit el papa Luna, Sant Vicent Ferrer, i recordeu també que este segle d'or era el segle d'Ausias Marc, de Joanot Martorell, tot el, diguem-ne, el punt àlgid, el punt gran de les lletres valencianes. En definitiva, Maria de Luna jo crec que se li ha de no només recordar, sinó jo diria recordar una miqueta més, no?
Sí.
Perquè va morir a Vila-real, però no tots els dies moren reines a Vila-real. I va morir així al costat de Ràdio Vila-real. Vila-real, reial, en valencià estàndard, no es fa al·lusió als reis. I aleshores on va morir? Així al costat, no? En el hostal reial. A vegades pensem que estos edificis antics doncs simplement estan ahí des de fa molt de temps, però no és així. Jo volia parlar també de Maria de Luna perquè avui, quan venia cap així, estava pensant. Nosaltres tenim alguns carrers dedicats a dones, no? Però si mirem la guia de carrers de Vila-reals, de Vila-real, doncs moltes d'aquestes dones que jo veig així són verges i màrtirs.
Sí.
No passa res. També n'hi ha màrtirs sants. Passa que dels sants de la virginitat no es parla tant, curiosament. Aleshores, en ple segle XXI, que el referent... No tinc cap problema en que els carrers tinguin noms de sants, perquè és del més innocent que pot existir, no? Però, doncs, per exemple, crec que tenim un carrer dedicat a Isabel Clara Simó, l'escriptora, però és un carrer d'estos en els que no viu quasi ningú. Si us fixeu, en la majoria de carrers, la majoria no, no n'hi ha cap carrer gran a Vila-real que estigui dedicat a una dona.
Pues mira, jo...
I no com a verge i màrtir. I aleshores, doncs Maria de Luna, que sí que té un carrer, juntament amb el seu home, amb Martí, doncs potser és una reflexió que ens hauríem de fer, que no havíem pensat fins ara, això no és contra ningú. Hi ha coses que en els anys 80 les trobàvem normals, no?
Uh-huh.
El tema del maltractament no es considerava com avui en dia. Doncs potser hem d'evolucionar també.
I en este cas, el carrer que té Maria de Luna està en el seu home, no està ella sola, eh? Uh-huh. És el seu home el que compartís. I sí que és cert que a la població de Vila-real els carrers que no són massa transitats o que no són massa grans porten nom de dona. Nom, simple uh-huh. i llanament nom.
Uh-huh.
Jo també, referent a això que estàvem comentant, este matí me feia una reflexió i és el Premi Cervantes...
Uh-huh.
que l'ha guanyat el valencià, el poeta
sí.
Francisco Brines,
uh-huh.
en qui crida l'atenció és que només 5 dones han sigut guardonades en el Cervantes en 40 anys d'història.
Uh-huh.
En la 40 anys d'història del Premi Cervantes només han estat guardonades 5 dones.
Uh-huh. Nosaltres
així... No hem d'oblidar a la reina, a la regina, que va estar així i va faltar,
uh-huh.
perquè esta dona va tindre molt que veure en la ciutat. Però pense que és que, a més, ens oblidem fins i tot de les que fan avui en dia coses i no les tenim massa ben considerades.
Sí, així ja hem parlat. Un dia, te recordes, vam parlar de Maria Moliner, que uh-huh. malauradament no la van acceptar com a membre de la Real Acadèmia de la Llengua. Algun dia parlarem també doncs dels usos estos del igualitaris, no? De com utilitzem el llenguatge de manera igualitària, el femení genèric. Encara la gent li crida l'atenció quan en un grup de gent m'estic adreçant a 4 dones i un home que parlen femení. Aquestes coses, doncs, per alguns encara estan, lingüísticament parlant, en la cultura patriarcal. No? Si n'hi ha un home, dius tots. No dius totes.
Sí, és increïble. Reines, noms de reines?
Moltíssimes. Mira, Violant d'Hongria, que té un carrer, Constança de Sicília, Blanca d'Anjou, Maria de Xipre, Elisenda de Montcada, Eleonor de Castella, Maria de Navarra. Són reines valencianes,
sí, sí,
reines
sí.
del Regne de València. Eleonor de Portugal, Eleonor de Sicília... Sibila de Fortià, Violant de Bar, Maria de Luna, de la que hem dedicat uns minuts ara, Margarida de Prades, Eleonor d'Alburquerque, Maria de Castella, uh-huh. Joana Enríquez, Isabel de Castella i germana de Foix. Totes reines, i el tema és que a vegades hem de, entre cometes, forçar una miqueta això, perquè si no agafaries els manuals de literatura només n'hi hauria escriptors, no escriptores. Els manuals d'història i només n'hi ha reis, no reines, no? I jo crec que aquesta obra que vam promocionar des de la Generalitat Valenciana doncs és del tot necessària per a posar en valor la igualtat també des del punt de vista cultural.
Sí, i més que la igualtat, ara ens toca a les dones brillar tot allò que fem... que brillaren els homes en els temps darrere, que pareix mentira, però encara està passant. Mira, me van dir l'altre dia una frase que jo la desconeixia. A més, me la van dir en una força que me va impressionar, allò de nosotras somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar.
Clar.
Ojo la frase, eh? I jo me vaig quedar impactada.
Sí, però... perquè en temps medievals normalment... es parlava de les dones com a bruixes i, en canvi, els homes el que feien era alquímia.
Ix.
Et fixes? Vull dir, fins i tot els alquimistes, no? Doncs el que feien eren barreges i pòssimes i descobriments. En canvi, les dones feien bruixeries. Vull dir, això ha existit. També, d'alguna manera, canviar el llenguatge representa també canviar la visió del món, evidentment. La visió de bruixa, i a més existís encara, i jo li ho he sentit a homes i a dones, això. És que és molt bruixa.
Si feminitzem el món, si feminitzem la política, si feminitzem l'ensenyança, canviarà la situació?
Sí, perquè jo, que sóc pare d'una filla, sóc conscient que no vull que la meva filla visca en un món on hi ha desigualtats pel fet de ser dona. Però no ha d'haver desigualtats pel fet de ser res, ni homosexual, ni per tindre una confessió religiosa minoritària, ni res. Aleshores, jo estic convençut que mentre no aconseguim la plena igualtat entre homes i dones, el que no aconseguirem és la plena igualtat. Per tant, els homes i les dones també hem de pensar que pel que estem lluitant és per un món on hi hagi igualtat en tots els sentits. A mi m'ha passat parlar de femení en un grup de gent on hi ha més homes, més dones que homes, i algú fins i tot ofendre's. Vull dir, hem de canviar una miqueta la manera aquesta de pensar, no? Perquè
sí, però
la igualtat la construïm també amb...
Però, clar, hem passat de quan ens ocorreix això, ens dona ràbia, a ara que ens dona risa.
Sí, però quan... a vegades no ens fixem en els detalls, els veiem com una cosa habitual i els assumim. Mira, un altre detallet. I també li pots preguntar a qualsevol polític, no m'importa. No m'importa en el sentit que no vull penjar-me la medalla. Jo m'he fixat moltes vegades en la sala de plens, a la que ara per el tema de la pandèmia no anem molt, ni a quadres penjats només d'homes. On estan les dones? I ja, jo ja ho, no és la primera vegada que ho dic, però quan jo ho dic, no, ja està Santi dient, no, o sigui, ostres, no ens havíem adonat fins ara, fem alguna cosa, canviem-no. Canviem-lo. No dic que els senyors que estan ahí pensats no meresquen estar ahí, però de veritat no n'hi ha cap dona que ho meresca també.
Pues en esta reflexió i en esta reconeixement que li fem a esta regina, a esta reina, Maria de Luna, ens quedem avui. Santi, la setmana que ve tornaràs a vindremos a parlamos de història, de tenim algo per ahí, podem adelantar algo, podem donar algun cebo.
Hi ha moltíssimes idees, ja sabeu que intento sorprendre, i així que la setmana que ve... Bé, hem citat el Papa Luna, doncs potser seria un tema
interessant, no?
Les seues visites, no? Perquè a mi m'agraden també les coses així, herètiques, i com era un papa cismàtic... I que...
Però parlarem d'aquesta història del Papa de Luna que no s'ha explicat a voltes molt, molt bé. Anem a... contar aquestes coses que...
Mira, una coseta. Ell va renunciar a ser papa per el bé de la unitat del cristianisme. Jo conegu retors d'ací del poble, no puc dir els noms, que m'han dit, era el verdader papa. Era el papa verdader.
Això ens quedem, Santi. La setmana que ve, de ben segur, parlem de per què haver sigut el verdader papa.
Vale, d'acord.
Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
¿Te gusta el Kia Stonic? ¿A ti te hace tilín el Kia Niro? Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ompli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Broc, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Broc, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tenemos con nosotros Laura Vicent. Recordemos que ella es responsable de marketing de Més que Veus. Buenos días, Laura.
Buenos días, Susana.
Ya estamos más cerca de ese día que aquí en esta zona es un día en el que Més que Veus expone su producto en la calle, ¿no?
Sí, sí. Es el día 29. Este año cae el día 29 de noviembre. Y bueno, ya pocas semanas ya.
Ese día es el día en el que podíamos ver todos los productos en directo, los veíamos en el sitio, que se podían adquirir pues para lo que son los reyes, que cada uno se regala algún producto de Més que Veus o varios productos, ¿no? Este año hay una particularidad y es que no se va a poder celebrar, ¿no?
Pues sí, las circunstancias así lo rigen.
Han venido
claro. Así y la verdad es que es una verdadera pena porque es una feria muy bonita en la cual nosotros presentamos todas las novedades. Y bueno, tanto los niños como los mayores pueden ver físicamente nuestro producto, todo el detalle y sobre todo las novedades que presentamos, siempre las presentamos aquí en Villarreal.
Como tenemos que hacerlo todo vía online, ahora estamos en esta nueva normalidad donde de alguna manera ya no podemos tener ese contacto que veníamos teniendo hasta ahora, pero todo esto no para, es decir, también vendrán los reyes, también vendrá Santa Catalina, que es el día 29, por esto de que se ofertara o que se potenciara este producto con este sorteo que esta casa va a hacer el día 29. El 29 de Santa Catalina, lo haremos previo, Santa Catalina es el día 29, lo haremos previo, que será el viernes, el día 27, sí, en esta casa a la una.
Vale, sí, uh-huh. Sí, perfecto.
Del sorteo que nosotros hemos puesto en marcha, hay pues comentarios que tú como responsable de marketing supongo que que te alientan, que te animan, que te hacen sentir que tu producto es, como bien dijo en el programa que te hicieron especial, Tendido Cero, es un producto único, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos considerados como el mejor producto o juguete taurino de la historia, y eso la verdad es que nos llena de gratitud y de orgullo, porque nosotros es que siempre hemos querido representar con el máximo detalle y realidad, realismo, nuestros artículos. Por eso tiene tanta aceptación, porque aparte de la artesanía, que es un toque a favor, ¿no? Es un valor añadido, es que representa exactamente toda la realidad taurina, el detalle, los colores, los pelajes, es todo tan real que gusta tanto para a los niños como a los coleccionistas. Y ya, como tú bien has dicho, Tendido Cero nos considero como el mejor juguete taurino de la historia.
Comentarios. A partir de que ponemos este concurso en marcha en Radio Villarreal, donde la gente que entre en la página web y vea tus productos y ponga un comentario de qué es lo que más le gusta de esta página web, entra, sabemos que entra en el sorteo se gana un pack de... ¿cómo se denomina el pack que gana la persona que entra en el sorteo?
Sí, es una maleta, la maleta junior, porque en la colección tenemos la maleta grande y luego tenemos un kit más pequeño, más asequible, la maleta junior de Vila, donde se recrea el toro envolado, el toro en la calle. Y además quisimos añadir un caballo con el mayoral, para que vieran también el detalle del caballo. Y es un kit, la verdad es que es... muy bonito, porque se lo pueden llevar donde quieran.
Esto era lo que tenían para entrar en el sorteo de este kit. Lo que tenían que hacer era entrar en la página web, lo que tienen que hacer y tienen que seguir haciendo, y decir cuál es el producto que más les gusta o que más les llama la atención.
Sí.
De los comentarios que has recibido por Facebook de Radio Villarreal y que luego te han hecho también a ti en privado,
sí.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues sobre todo lo que me ha llamado la atención es, primero, que aparte de toda la gente de la provincia de Castellón que ha participado gente de toda España, o sea, desde Teruel, Zaragoza, Madrid, Toledo, Ávila, Cádiz, Zamora, Valladolid, Navarra, Murcia, Salamanca, bueno, de todas las partes de España. Y lo más gratificante de todo han sido los comentarios valorando el trabajo que hacemos, la calidad, lo contentos que están con nuestros productos. Hay gente que es cliente nuestra, y sobre todo Mes que Vos tiene bueno, lo mejor que tiene es la fidelidad de sus clientes.
Claro.
Y eso dice mucho de la marca, porque cuando un cliente es reincidente y te va ampliando la colección poco a poco, eso significa que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
Y tanto.
Entonces, me ha sorprendido muchísimo y gratamente, y agradezco muchísimo a todos los comentarios, porque han sido, la verdad, valorando mucho, agradeciendo, y la verdad es que estoy muy emocionada. No sabía que esto podía tener una repercusión tan grande.
Sí, yo creo que al final lo que te hace es que cuando trabajas en lo que te gusta, cuando le pones pasión a tu trabajo, luego recibes esta contestación por parte de la gente que consume tu producto,
sí.
Porque es un producto que se hace con las manos, es decir,
sí.
No va en serie.
No, y además te voy a decir una cosa, Susana. Este producto tiene alma, yo siempre lo digo. Cuando tú haces un trabajo con todo, le dedicas toda tu pasión sin mirar las horas que empleas para elaborarlo, eres exigente con tu trabajo, quieres hacerlo perfecto dentro de lo que se puede, porque claro, la artesanía es muy manual. Y además es que creas productos únicos, no hay dos productos iguales. Porque aunque yo quiera pintar un toro con un pelaje determinado, con unas manchas, el pincel no va siempre al mismo sitio. Entonces, cada pieza es única. Y con el cariño que se hace, con toda la pasión que se emplea, hace que el producto transmita. Y tiene
claro.
Alma. Entonces, cuando una persona coge un producto Mes que Vos, yo no sé lo que tiene, pero transmite. Yo he visto gente mayor, aficionada a taurino, llorar de emoción al coger un toro, o un ganadero que vea representado su pieza, o sea, su animal en miniatura, o por ejemplo, que el tema también tenemos es que lo personalizamos, tanto los camiones como pues gente ahora, por ejemplo, con el camión de caballos, que es la novedad, pues yeguadas que estamos haciendo réplicas de sus propios camiones, o no sé, la verdad es que la emoción Eso es lo que a mí más me llena.
Uh-huh. ¿Cómo tenemos esta promoción de esta feria de Santa Catarina? Lo que la gente tiene que tener en cuenta es que la semana que viene, del 23 al 29, tendrán los portes gratuitos y además de ese porte gratuito hay un obsequio.
Sí, todos los pedidos que se realizarán la semana que viene, desde el 23 hasta el 29, que digamos, a ver, la Feria de Santa Catalina es el 29, uh-huh. pero ya que como esto tenía tanta repercusión, hemos querido ampliar desde toda la semana, o sea, desde el 23 hasta el 29. Todos los pedidos que se realizarán, tanto por teléfono como por la web, van a tener el obsequio, aparte de los portes gratuitos.
Uh-huh. Algo que también me ha llamado la atención a mí ha sido el hecho de que se puedan introducir gente nueva dentro de este producto que desconocía lo bonito que puede llegar a ser este producto. ¿Has encontrado en los comentarios gente nueva, gente que te ha valorado o que te ha preguntado por cosas que no te esperabas?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, ha tenido mucha repercusión y aparte de algún cliente que sí que lo he conocido y tal, gente nueva que se ha interesado por el producto. Y luego, como bien has comentado, mucha gente por privado o por Instagram uh-huh. Se ha interesado por el sorteo, por el producto y la verdad, gente que no nos conocía, pues nos ha encontrado.
Fíjate, es un producto que a nivel nacional llama mucho la atención, pero podemos decir que podría ser un producto internacional.
Sí, sí. De hecho, tengo clientes en Francia, en Portugal, en México. Estamos introduciéndonos ahora también en Colombia y tal. Lo que pasa es que toda esta situación que estamos viviendo uh-huh. es un poco complicado el tema de los envíos por las aduanas, hay muchas fronteras que están cerradas, pero bueno, poquito a poquito estamos introduciéndonos más a nivel internacional, pues ya te digo, en México y Colombia, que ha sido más difícil.
En la tradición de lo que es el mundo del toro, la afición o los... la forma de recrear estas figuras es distinta en los países extranjeros que en España.
Bueno, hay variaciones. Bueno, en México es muy parecido aquí. México, uh-huh. tanto como la morfología del toro de Lidia, como el toreo, es muy parecido aquí. Sí que en Francia, lo que es el toreo, los lances y tal son iguales, pero el toro es diferente. Los cuernos son más, la morfología de los cuernos es más grande, más sí. alta, es el toro de la Camarga, uh-huh. digamos, francesa. Uh-huh. Y en Portugal, aparte del toro de Lidia del toreo, tienen los forcados y los toros van enfundados, no van con el cuerno al natural. Y sobre todo es muy típico de Portugal el forcado, que es como que paran al toro, lo abrazan, uh-huh. Uh-huh. Y es la diferencia que, digamos, no es como un símil al recortador de aquí, porque realmente el recortador lo que hace es intentar esquivar el toro. Uh-huh. Allí lo abrazan, es sí. la potencia, es parar, la bravura del toro es pararlo con uh-huh. el a pelo, o sea, digamos, con el propio cuerpo del forcado. Y es la diferencia, la variedad.
Fíjate dentro del mundo del toro hay distintas formas de vivir esta fiesta, ¿no? ¿El bou al carrer existe fuera de la Comunidad Valenciana?
No, bueno, por Tarragona sí que hay zonas que hacen el bou al carrer, como nosotros lo conocemos aquí, pero el resto de España es diferente, porque, por uh-huh. ejemplo, la parte de Zamora, Valladolid, hacen el o en Teruel, el toro ensogado, que uh-huh. es lo sueltan también como en la calle, pero con una soga, con una cuerda. Entonces, hay muchas variaciones. Por eso, Mesque Bous recrea todas las variaciones de toro que hay en España, porque luego también los sanfermines son totalmente diferentes. Uh-huh. Después, el toro de plaza es diferente. También tenemos la zona del bou a la mar.
Claro.
El bou a la mar, pues mira, también hacen como el bou al carrer, pero con la particularidad que está en la playa y tanto el toro como la vaquilla luego se lanzan a la mar. Hay muchísimas variaciones en lo que es el festejo taurino.
Fíjate, cuando hablamos del bou al carrer, que en la traducción sería el toro en la calle.
En la calle, sí.
Esto te lo has encontrado tú también cuando has puesto el sorteo. Ponemos sí. el sorteo y hay gente que en privado o de alguna manera intenta llegar a nosotros y decirnos que no entiende cómo hemos puesto, qué es lo que poníamos en el sorteo.
En valenciano, sí. La verdad es que me ha sorprendido porque yo esto lo montamos, digamos, más para aquí, para la comunidad, o sea, para la provincia de Castellón, más para Villarreal. Era como dar un servicio, ya que la Feria de Santa Catalina no podía hacerse a la calle, pues era dar un servicio de que no se hace la Feria de Santa Catalina, pero es que vos te la lleva a tu casa. Claro, nosotros pensábamos que la repercusión sería a nivel pues local, provincial, claro, toda la gente que viene a la Feria de Santa Catalina, porque claro es un día que no viene gente de Valladolid, evidentemente. Pero claro, al todo este de las redes sociales, de internet, de la web y tal, te abre el, es una ventaja,
el abanico,
porque
claro,
te abre el abanico. Claro, esto no contábamos con el valenciano, pero bueno, lo hemos
solucionado
perfectamente, hemos traducido, bueno, no ha sido un problema.
A mí me ha sorprendido gratamente de que una empresa que está ubicada aquí en la población de Villarreal, que es donde está la emisora, de hecho se llama Radio Villarreal, tenga tanta repercusión a nivel nacional. Y bueno, ya cuando me hablas de lo internacional, la verdad es que me produce muchísima satisfacción. Imagínate estar en la otra parte del mundo y poder ver un producto que es de tu pueblo.
Sí, de hecho, además, me ha llamado también la atención porque hemos enviado producto a Miami, hemos enviado a Canadá, hemos enviado, bueno, a sitio, Alemania, hace poco hemos enviado a Alemania. Claro, hay muchísima gente taurina por todo el mundo y gente española o no española, claro, que es aficionada al mundo taurino. Y la verdad es que todo esto
es algo más que nos ha dado satisfacción después de poner en marcha este concurso, ¿verdad? Fíjate, yo, Laura, cuando nos ponemos en marcha y decidimos hacer la entrevista en castellano, yo en principio lo hacía con esa intención por si alguien en valenciano no nos entendía. Pero fíjate cómo nos ha dado una respuesta. Es decir, nos hemos dado cuenta de que este producto es un producto que traspasa fronteras.
Sí, internacional. Porque la afición, la cultura, esto es cultura. A ver, el toro es cultura, es nuestro sello de identidad y se quiera o no se quiera, porque hay gente que no quiere reconocerlo, no se puede renunciar. No se puede renunciar a la cultura, al sello de identidad, es lo que nos caracteriza. Y hay muchos países que también, ya he nombrado Francia, la parte de Nimes, de Arles, Portugal, México, Colombia, es que hay muchísima gente. Muchísima gente aficionada.
Laura, nos vamos a quedar con el sorteo, ¿vale? Y vamos a invitar a la gente a que entre en la página de mesquebous.com. Recordemos que es con cada kilo.
Sí.
Que siga mirando los productos, que siga participando en el Facebook de Radio Villarreal diciendo qué producto le gusta más. Y además vamos a recordar un teléfono por si hay gente que quiere hablar contigo directamente, que eres la responsable de marketing, podrá llamar al 669-702-251 y hablarán con Laura Vicente, que es responsable de marketing, porque el producto, lo que hay en la web es una exposición, pero es un producto que está vivo, que tiene alma, y como un producto vivo y con alma, se personaliza.
Sí,
es así, ¿no?
Sí, se puede personalizar cualquier pieza.
Laura, la semana que viene, recordemos que el día 27 a la 1 tendremos el sorteo y esperemos que, bueno, que caiga en manos de quien valore bien, como tú bien dices, quien valore el alma que tiene este producto, ¿no?
Sí, seguro que sí. De todas formas, toda la gente que ha participado, quiero agradecerles el haber participado, el haber puesto todos estos comentarios tan favorables, el valorar también, hay aquí un comentario que también me llama mucho la atención, cito textual, la gran atención que tiene Laura con nosotros. O sea, esto es una empresa familiar y como tal, el trato personal es muy importante, porque a mí me encanta que la gente me llame, que me pregunte dudas, que me pregunte si lo podemos hacer así, si lo podemos hacer así. Hay que llamar, hay que interactuar, hay que preguntar, no hay ningún problema, yo les atiendo gustosamente y nada, agradecida de verdad por todos los comentarios que toda la gente ha puesto.
Y que no terminen, ¿eh? Que
no, continúen. No, que continúen porque todavía tenéis tiempo, así que venga, animaros a participar, que el lote vale la pena. Es un buen lote, valorado en 100 euros, o sea que es un buen lote. Y os animo a que participéis.
Pues sabes, Laura, a mí me encantaría que le tocara a alguien que nunca ha tocado ese producto.
Pues sí, conocería...
Conocería ese producto.
En vivo,
Eso es. Notaría
lo que transmite.
Lo que antes tú comentabas. Entonces, a mí me encantaría que fuera así. No sé, igual sucede. Y si sucede, el ganador nos explicará si él ya lo ha comprado, si no lo ha comprado. Porque luego entrevistaremos al ganador, ¿eh?
Ah, sí, sí. Sí, claro, claro.
Laura, responsable de marketing de Meskebous, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros y habernos comentado.
Gracias a vosotros.
Este producto con alma, sí, y con cultura, con mucha cultura.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4, con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Mira, ens acompanya la portaveu de Compromís per Villarreal. Ella és Maria Fajardo. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
El divendres 13 de novembre l'Ajuntament de Vila-real en un ple extraordinari donava llum verda a la modificació de crèdit. Era per un valor de 962.000 euros i pico, 962.000 en 45 euros. I Compromís se va abstindre. Per què, Maria?
Doncs mira, ens vam abstindre perquè, tot i saber que les modificacions de crèdit és habitual que es facin al finalitzar l'any, vull dir, no és una pràctica que siga rara o estranya en tots els ajuntaments o fins i tot en les nostres cases, nosaltres ens pressupostem a lo millor uns diners per a tancar l'any, però que finalment, i més en un any tan extraordinari com aquest, és habitual que es produïsquen modificacions. No obstant això, el que és la documentació que nosaltres havíem de revisar abans del ple per a poder deliberar el nostre vot o això, ens ho van fer arribar tan sols 20 hores abans, perquè no va arribar a ser ni 24 hores abans de la celebració del ple. Uh-huh. Aleshores, nosaltres, quan veiem aquesta documentació, sí que veiem que hi ha coses que, òbviament, són indiscutibles, com per exemple un manteniment que hi ha d'un pou d'ací del municipi que serveix a molts regants. Són coses que, òbviament, després també són modificacions de crèdit a través de convenis que ja havien signat amb associacions i que al llarg de l'any, perquè no han sigut ara, sinó al llarg de l'any, han vist que de la subvenció que se'ls concedeix no anaven a utilitzar-la tota per motius evidents, per la Covid-19, que no poden fer tantes activitats. Aleshores havien decidit retornar-hi aquests diners i aquests diners s'havien posat ara a altres partides. No obstant això, és el que et dic, com que no vam tindre temps gairebé de veure el que era la documentació, nosaltres vam decidir abstindre'ns també perquè en el que són els informes que a nosaltres ens passen consten unes altes a eixe pressupost i unes baixes, no? Que les baixes són, doncs, això, el retorn de les subvencions, diners que no s'han utilitzat, però en eixes altes sí que veiem que hi ha diferents partides desglossades, però n'hi ha algunes partides que simplement posa gastos diversos. Nosaltres preguntem què són aquests gastos diversos en la comissió que tenim prèvia d'Hisenda i ens comuniquen que gastos diversos és com uns termes que s'utilitzen en les administracions per a poder fer aquestes modificacions de crèdit i no tindre un lligam a una partida específica. Jo això ho puc arribar a entendre. Però, per exemple, avui en dia la transparència és una cosa que tots tenim contínuament, no? Ens plenem la boca de transparència a les administracions en general, tant a les locals com a les autonòmiques com a les generals. Fins i tot n'hi ha països on està aquesta llei de transparència molt desenvolupada que trobem en portals de transparència d'administracions importantíssimes, com pot ser la Reina d'Anglaterra, que desglossa fins i tot la marca de paper higiènic que la dona es compra. I nosaltres entrem al web de la corona d'Anglaterra i podem veure en què s'estan gastant fins cada cèntim del que es gasta la monarquia. Aleshores, jo considero que quan es parla de diners públics, quan són diners de tots i totes, considero que ha d'estar desglossat i gastos diversos. Me pareix molt bé que siguin diversos, però diversos de què? Són més gels hidroalcohòlics per a la regidoria X, són, no sé, mantelets que han fet falta per ara per la Covid per posar-los damunt de les taules, són, què són? Gastos diversos. Quan ho van preguntar en comissió sí que ens van dir que finalment quan es fa la memòria apareixeria aquest desglosse. Però a mi m'agradaria tindre-lo abans. Nosaltres, quan tu fas un pressupost, per exemple, en ta casa d'una obra, a tu te fiquen tot el que en principi van a gastar-se i si després hi ha una modificació en la teua factura, si primer havies pressupostat 1.000 euros en escaiola i finalment en lloc de 1.000 euros són 1.200, en la factura t'apareixerà 1.200, però en el pressupost tindràs els 1.000 que en un primer moment s'havia donat, però sí que te posa el concepte. Per què així no veiem més conceptes? A mi és el que no... Quan hi ha tan poc de temps, és el que m'agradaria. Quan hi ha tan poc de temps per a estudiar-ho i analitzar la documentació, almenys tindres conceptes per poder ser més esclaridor en el que vas a votar. Aleshores, nosaltres vam decidir abstindre's també perquè, tot i que s'agraeix moltíssim la sinceritat i també la voluntat de les associacions que finalment no s'han gastat els diners i han decidit donar-los de nou, o sea, retornar-los de nou a l'Ajuntament perquè saben que també l'Ajuntament travessa moments difícils, igual que els travessem tots per la Covid-19 i que han hagut despeses extraordinàries, i això s'agraeix moltíssim, i aquesta voluntat de les entitats locals de fer això. també considere que havíem de saber ara en què se van a gastar els diners exactament, detallat. Això és el que a mi em fallava en tan poc de temps, perquè quan tu tens molt de temps per a estudiar la documentació, tot i veure altres gastos diversos, pots preguntar a lo millor en 10 vegades, mira, és que m'ha llegit això, i així, per exemple, si fica tradicions, altres gastos diversos, doncs jo a lo millor puc parlar en Noelia, veure què són aixòs altres gastos diversos, perquè s'ha posat aixina, perquè igual dius, és que mira, eren 100 coses i són irrisòries, l'únic que sent coses irrisòries fan una quantitat gran, no sé, però que n'hi ha més temps per al diàleg i per poder compartir-ho amb la regidoria implicada o fins i tot amb tots, amb el regidor d'Hisenda, que és qui ens va donar les explicacions. Però quan a tu te passen la documentació en tan poc de temps i la comissió la fas 5 minuts abans del ple, és molt complicat. A banda de que sabem que n'hi ha ajudes que no s'han pagat encara, com són les de les guarderies, i encara no es contemplaven tampoc en eixa modificació de crèdit. Aixes coses són les que van fer que ens abstinguérem.
Vostè creu en aquesta transparència que té l'Ajuntament o la que diu que té?
És que la regidoria de transparència, per al que és la Constitució de l'Ajuntament en esta darrera legislatura, no existeix. No n'hi ha regidoria de transparència. De fet, nosaltres quan votarem els pressupostos en l'any anterior per a aquest exercici 2020, una de les coses que vam criticar era que la regidoria de transparència era la més transparent de la història, amb 0 euros.
Clar, però en este cas un ajuntament està obligat a tindre regidoria de transparència o hauria de ser transparent sense tindre que tindre ixa regidoria de transparència.
La regidoria de transparència al final és un nom que se li dona, no? És com donar-li formalitat a una cosa que per a mi hauria de ser evident. És igual que quan posem regidoria d'igualtat o regidoria de serveis socials, òbviament sabem que són coses que existeixen i tot el poble sap que se treballa per això. No obstant això, si tu no vols delegar aquesta regidoria de transparència a cap persona concreta i posar-li noms i cognoms, no té més problema. Jo el problema que veig és que la transparència no es complisca igualment a rajatabla encara que no estigui aquesta regidoria delegada.
I altra cosa que també em crida prou l'atenció a mi és l'abstenció ha sigut del Partit Popular i de Compromís. Tinc la sensació, em sembla, que últimament el Partit Popular i Compromís a Vila-real està en una línia més pareguda. Això a mi el que me sembla un poc és el temps de Manolo Vilanova i Maria Gràcia Molés.
Sí, bueno, jo ahir encara no havia nascut pràcticament. Jo no te puc parlar del que la gent va viure en eixe moment. El que sí que dic ara és que moltes vegades, per exemple, ara, per a este ple, ells han presentat una moció, el Partit Popular, per a promoure ajudes per a la gent autònoma, i nosaltres, per suposat que estem d'acord en que hi ha que ajudar a la gent autònoma. El que igual sí que canviaríem són les maneres d'ajudar a aquesta gent autònoma i fer distinció entre els tipus d'autònoms, no? Perquè no tots els autònoms són iguals. És a dir, sí que considere que a lo millor en moltes coses podem manar a la part, sobretot quan afecten al que és política estrictament local, perquè crec que es fa ben palès que el que hi ha actualment no sempre ens agrada, però no a Compromís o al Partit Popular. Crec que no tot el món està 100% content en el que n'hi ha. Vull dir, és que això és així, no? I passarà també si de 6 anys governa un altre. Vull dir, quan governa una persona sempre trobarà els seus detractors, això està clar.
Li dic això perquè també l'alcalde José Benlloc va agrair als grups de l'oposició que hagin sigut sensibles davant d'aquesta modificació de suplements de crèdit i no hagi produït cap debat demagògic. És a dir, no se va ni obre ningú rifirrafe, però sí que els va recordar als grups de l'oposició. En aquest cas era Compromís i el Partit Popular, que era el que ell denominava els grups de l'oposició, que aquesta ajuda per als autònoms l'Ajuntament de Vila-real no és qui la té que donar.
Correcte.
És la té que donar el govern i la Generalitat. És així, no? Vostè està d'acord en això?
Jo estic 100% d'acord en això. perquè l'Ajuntament de Vila-real, la capacitat que té a lo millor per ajudar a aquest col·lectiu és irrisòria. No va ajudar-los que els doni 50 euros a cada autònom, per exemple. De què els ajuda això?
Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, moltes gràcies per haver-nos donat la seva opinió sobre aquests temes que tant ens interessen, suposo que a tot el món que tinga interès perquè la població de Vila-real vagi endavant, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
passion. She makes me wonder if you know what you're looking for.
I també avui en esta casa tenim Adrià Casabó. Ell és el regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
Dimarts 24 n'hi ha ple. I entre les mocions que van a presentar, vostè parla-me de la llei d'educació, no?
Sí, així és. El Partit Popular presenta dos propostes, crec que interessants a este plenari, que responen a dos problemes que en aquest moment té la nostra societat. Una la va comentar molt bé el meu company Carlos Gil la setmana passada sobre aquest pla d'autònoms que demanem al govern central. I l'altra moció que hem presentat és per a demanar també al govern la paralització de la nova llei educativa que està tramitant-se en este moment, no? Una llei que desgraciadament no ve a donar resposta als problemes que té l'educació, una llei que no parla d'innovació pedagògica, que no parla d'implementar les noves tecnologies en les aules, que no parla de reduir les ràtios per a que se pugui atendre millor a l'alumnat, que no parla tampoc de garantir la presencialitat dels alumnes en un moment com l'actual, i així a Vila-real hi ha alumnes de secundària, de batxillerat, que no poden anar tots els dies a classe de manera presencial. Una llei que no parla de premiar l'esforç, la constància i el treball, sinó que aposta per l'aprovat general, i una llei que, com sempre que el Partit Socialista planteja una llei educativa, pues ataca l'escola concertada, ataca la religió i ataca sobretot a la llibertat d'elecció de les famílies per a l'educació que volen per als seus fills.
Quina llei d'educació faria el Partit Popular?
Mira, el Partit Popular, i això sí que m'agradaria comentar-lo també, perquè està un poc en l'imaginari de la nostra societat, que cada volta que entra un partit polític canvia la llei d'educació. És cert que portem massa lleis d'educació, està que si acaba aprovant-se serà la vuitena llei d'educació en la democràcia, però m'agradaria recordar també als nostres veïns que d'aquestes 8 lleis educatives, només una, la que estarà en vigor, la LOMCE, va ser aprovada pel Partit Popular. D'aquestes 8, una al Partit Popular, 2 va ser la UCD en els primers anys de la democràcia, les altres 5 les ha aprovat el Partit Socialista. Per tant, qui juga amb l'educació cada volta que té oportunitat de fer-ho és el Partit Socialista. El Partit Popular, en l'últim govern de Rajoy, va aconseguir crear una comissió per a fer un pacte educatiu a nivell nacional. I aquesta comissió estava molt avançada, aquest pacte. Es va reunir amb 83 associacions, col·lectius d'alumnes, de professorat, de famílies, amb la comunitat educativa, que és amb qui ha de fer-se una llei d'educació, no com ara, que no s'ha consensuat per a res ni s'ha deixat participar la comunitat educativa. I quan aquest pacte estava a punt de tancar-se, el Partit Socialista i Podemos es van alçar de la taula perquè ja sabien que anaven a presentar una moció de censura per a llevar al govern de Rajoy. I esa és la proposta del Partit Popular, que siguin els agents, els principals actors del sistema educatiu, com dir alumnes, professors, famílies, centres, tots els centres, públics i concertats, els que dissenyen aquest projecte educatiu, perquè qui millor sap les necessitats que té l'educació són els que cada dia estan en l'aula, com han demostrat en aquesta situació, que la veritat que és d'admirar el treball que estan fent els professors en este moment. Estan fent de docents, però estan fent també d'infermers, de rastrejadors, per garantir la seguretat i que es mantinga l'educació a les aules, i per tant és el pitjor moment per a implantar amb ese rodillo del Partit Socialista i de Podemos una llei educativa ideològica totalment i que, com li diuen, no tracta de donar resposta a les necessitats que té el nostre sistema educatiu.
Quina és la seva professió?
Jo sóc professor en un centre d'educació secundària.
És ahir. Anem a que cada un parli de lo que realment veu i lo que realment li afecta. Vostè en este moment considera que l'educació que estan rebent els nostres menuts i no tan menuts és la que deurien d'estar recibint?
Mire, jo crec que el sistema educatiu del nostre país és un bon sistema educatiu. I sa convivència entre l'educació pública i concertada i sa llibertat d'elecció crec que fa també que s'aposte per un sistema de qualitat, no? I que cada família, donant les seues necessitats, el que busca per als seus fills, al final, per molt que la ministra diga que los hijos no pertenecen a los padres, o allò de que la llibertat d'elecció de les famílies de ninguna manera se garantitza quan és un dret que recull l'article 26 de la Constitució, crec que al final els pares, jo no conec a cap pare que no vulgui el millor per als seus fills. I per tant, que els pares puguen triar el centre on volen que estudiï els seus fills, a mi em pareix clau. Crec que el sistema educatiu, també els centres públics com els concertats, ofereixen una educació de qualitat, però evidentment se pot millorar, i per a millorar-la fan falta més recursos. Fa falta, com li deia, veure quines són les necessitats actuals del sistema educatiu. I la llei actual, i la va aprovar el Partit Popular, segur que té moltes coses a millorar. Però el que no es pot fer és imposar una llei ideològica que, com li deia, busca simplement atacar aquesta llibertat d'elecció, atacar la religió, ara han sumat el Partit Socialista, que no ho entenem de cap de les maneres, un atac també a l'educació especial, als col·legis d'educació especial. Aquesta nova llei, en un dels seus articles, es posa data de caducitat, que és d'ací 10 anys. Desapareixeran en esta llei els centres d'educació especial. Ací a Vila-real tenim la Panderola, un centre d'educació especial que ha fet una gran labor a nivell educatiu i a nivell social, i que moltes famílies aposten perquè els seus fills amb capacitats diferents puguen estudiar en este centre. I això és el que demanem des del Partit Popular, que se done i sa oportunitat d'elecció. I altres famílies que amb xiquets amb les mateixes característiques aposten per portar-los a un centre ordinari. I no hi ha cap problema. I el mateix amb l'educació pública i amb l'educació concertada. Perquè això no va d'un enfrontament entre educació pública i educació concertada, que és on ells volen portar aquest debat, no? Esta llei, com diria, és negativa tant per a l'educació concertada, probablement en major mesura perquè algun dels articles, no, els que lleven la demanda social i deixen de reconèixer aquesta realitat, que és que el 25% de les famílies del nostre país trien l'educació concertada per als seus fills, o que dona la possibilitat a l'administració de planificar una nova distribució d'alumnes i que tampoc un pare que vulgui aportar-lo a l'educació pública puga triar el centre públic i l'administració li imposa el que li toca per la zona en la que viu, també afecta l'educació pública en moltes coses, no? Com li diria, no és donar resposta a una demanda que ara en la situació actual s'ha vist, no? Que és que les classes estan massificades, hi ha massa alumnes per classe i això dificulta una atenció més individualitzada i no dona resposta a aquests problemes que dia a dia els professors veiem des de l'aula, no? Perquè no s'ha escoltat a la comunitat educativa. Han aprofitat, per al meu criteri, d'una manera molt preocupant, aquest estat d'alarma i aquesta situació de crisi econòmica i social que estem vivint, per a avançar en una llei, perquè així sabien que saltaven molts passos a nivell de tramitació, no? En el Parlament pràcticament està a punt d'aprovar-se, després anirà al Senat i en febrer-març hi haurà una nova llei. Per tant, en una situació com l'actual, els centres, els docents, hauran de començar en tot el que suposa per a un centre educatiu implantar una nova llei d'educació, fer-se sobreesforç més també per adaptar una llei que no respon a les necessitats actuals del nostre sistema educatiu.
Quin fi persegueixen en este canvi de llei d'educació?
Com li deia, desgraciadament és un tema totalment ideològic, no? I al final el Partit Socialista ha estat capaç de, per 4 vots, per a que li aproven els pressupostos generals de l'Estat a alguns partits, ficar en risc el sistema educatiu, no? Però és que ho estem veient en molts àmbits i això és preocupant, no? I van voler controlar la justícia en aquesta decisió de posar a una exministra com a fiscal general de l'Estat, els mitjans de comunicació i tota aquesta campanya ara que està ben de control en l'excusa de controlar les notícies falses i de més, fer un control de quins missatges se llancen i no, justícia, mitjans de comunicació i ara l'educació, no? Entonces és preocupant, com li dic.
Vostè és professor i sap el que ocorreix dins d'una aula. Se pot eleccionar a un xiquet des de menut per a que canvie o per a que tinga una ideologia determinada?
Desgraciadament es pot, clar que es pot, no? I una altra de les coses que preocupa, i ho hem vist en algunes autonomies prop d'ací, ho hem vist en Catalunya, quin ús partidista s'ha fet per part del govern autonòmic de l'educació, i això és preocupant. Jo, per suposat que defense la professionalitat dels docents, però és cert que hi ha gent que aprofita l'educació per a altres coses, no? I un dels aspectes que un dels articles de la llei també recull és llevar pes o llevar poder als inspectors d'educació, no? I que aquests inspectors d'educació puguen ser ficats a dit per l'administració de torns sense un procés d'oposicions. I això crec que és preocupant també, no? Perquè al final, si qui ha de controlar, si qui ha de fiscalitzar la tasca en aquest cas dels docents està posat per la mateixa administració, pues això pot fer que es perga un poc aquesta llibertat que tenen aquestes persones per a fer aquest seguiment de què està passant en el camp educatiu, no? Per tant, com li dia, una llei ideològica i molt sectària la que vol imposar-nos el Partit Socialista, que aprofita ara la situació de la pandèmia, també s'excusa un poc que està governant en coalició amb Podemos, però com li dia, fa un any, quan encara el govern era exclusivament del Partit Socialista de Pedro Sánchez, ja vam sentir aquestes declaracions de la ministra que de ninguna manera el derecho a elegir el centre educatiu va garantizar-se, no? De ninguna manera, quan la Constitució espanyola ho garantís. Per tant, això és un pla del Partit Socialista, que és veritat que ara les circumstàncies li donen per a fer-ho, però ens preocupa, no? I per això pensem que és important, és cert que això és un tema a nivell nacional, però pensem que és important que des del nostre Ajuntament es llanci un missatge de tranquil·litat també a les famílies i que diguem davant del govern que Vila-real vol que el sistema educatiu com el coneixem ara, continue aixina, en les millores que facin falta a nivell educatiu per millorar la qualitat, per premiar aquest esforç dels alumnes i no per regalar títols amb assignatures suspeses com proposa també esta llei, i que els centres concertats, ja si a Vila-real tenim 5 centres concertats amb una trajectòria molt important i que són molt demandats per les famílies, Consolació, Carmelites, Bisbe Pont, Fundació Flors i Santa Maria, que aquests centres puguen oferir el seu projecte educatiu com ho han fet fins ara i que les famílies, en llibertat, que és el que sempre hem defensat des del Partit Popular, trien la que pensen que és la millor opció per als seus fills. Evidentment, si eliminem esta possibilitat, només hi ha un model únic i l'elecció ahí, evidentment, se limita molt.
¿Lograrán el stop a la ley de la ministra Cela?
Pues la veritat que pels números en el Parlament és complicat, no? I esta llei segurament s'aprovarà. Però sí que tenim també un poc la esperança. El Partit Popular ja ha anunciat a nivell nacional que va recurrir esta llei al Tribunal Constitucional i a la Unió Europea perquè considera que es vulneren drets fonamentals de les famílies, i confiem, no?, que si no podem paralitzar aquesta llei en el Congrés, pues que després el Tribunal Constitucional o la Unió Europea facin un pas enrere, com ja he vist que els ha tocat fer en altres temes, com en la reforma del poder judicial o en altres temes que volien fer, i afortunadament segueixen havent mecanismes en el nostre sistema que possibiliten que aquelles actituds que alguns governs volen tindre més allà del que els permetís la llei o saltant-se alguns drets fonamentals que tenim els ciutadans, pues es pose fre a aquesta llei educativa que, com li dia, perjudica i molt a la concertada, però també és dolenta per a l'educació pública.
Mire, el divendres, dia 13, l'Ajuntament de Vila-real va donar llum verda a un ple que venia a obre extraordinari a una modificació de suplement de crèdit. És de 962.045 euros per a finalitzar l'any. Una modificació a la que vostès van dir que s'abstenien. Per què se van abstendre?
Sí, mira, ho va explicar molt bé el nostre portaveu en el mateix plenari, no? Entenem que alguns dels aspectes, una de les coses que va fer el govern és en ese paquet de modificació de crèdit ficar coses molt diferents, no? És cert que algunes no teníem cap problema en votar afirmativament, però pensàvem que faltaven algunes altres, no? Si es fa una modificació de crèdit al final d'any, que és agafar uns diners que no s'han utilitzat per poder destinar-los a necessitats, que en aquest cas veu l'equip de govern, pensàvem que algunes necessitats no es cobrien amb aquesta modificació de crèdit, que anava molt a donar oportunitats a algunes regidories de fer algunes accions, però que per al Partit Popular deixava fora algunes que eren importants. Per exemple, la que va explicar el nostre company i que porta al plenari el Partit Popular este mes, que és la de unes ajudes als autònoms. Desgraciadament, en aquest plenari, l'alcalde de la ciutat va confirmar que no anava a traure cap ajuda ni per a l'hostaleria, ni per al oci, ni per al comerç, ni per als autònoms, no? Per tant, aquesta abstenció no era un no a tot el que plantejava l'equip de govern, i era també un bo de confiança per a veure si en el que queda d'any, que és possible que vagi alguna modificació de crèdit més, es puga incloure, no? El Partit Popular, esta moció que presenta per ajudar als autònoms, xicotets comerços, no és l'única proposta que ha fet. Des del mes d'abril, poc d'iniciar-se la pandèmia, han fet moltíssimes. En abril, un pla d'ajuda local per als autònoms, com havien fet altres municipis del voltant. En maig van proposar bonificacions en impostos a l'hostaleria, xicotet comerç, xicotetes empreses, en un any que l'IBI a Vila-real la contribució ha pujat un 10%. També demanàvem a la Generalitat d'augmentar aquestes ajudes per als autònoms que va traure, que se va demostrar que eren insuficients, perquè pràcticament només un 20% va poder accedir a aquestes ajudes. Vam demanar en juny ajudes d'emergència econòmica per a pimes i autònoms. En octubre, ajudes específiques per al sector de l'oci. I cap d'aquestes reivindicacions ha acabat fent-se realitat, no? Ara ens toca anar a aquesta demanda al govern central del Pla d'Autònoms, i per això és abstenció, no? Perquè pensem que algunes de les modificacions de crèdit de les partides que s'incorporen són necessàries, però pensem que altres s'haguera pogut pensar en tota aquesta gent, en tots aquests sectors econòmics de la ciutat que estan passant-ho prou malament, no? L'alcalde inclús es burlava un poc de les ajudes que havia entre d'altres municipis perquè podien ser ridícules o de poca quantitat, però pensem que si s'injecta en un moment com l'actual una quantitat, per menuda que siga, en un comerç, en un autònom que té la seva activitat, pensem que això a lo millor pot evitar que aquesta persona tanque, i la feina que puga generar al voltant del seu negoci quan passe tota aquesta situació ja no existisca, no? Per tant, crec que no podíem votar favorablement perquè pensàvem des del punt de vista del Partit Popular que hi havia coses que s'havien quedat fora.
Adrià Casabó, regidor del Partit Popular de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat esta pròxima moció que presentaran el dimarts 24 i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Mura, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per a autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es. Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre.
I ara anem a parlar amb Soledat Montaner, que ella és la responsable del sector agrari de la Federació de Comissions Obreres i Indústria. Buenos días, Soledat.
Hola, muy buenos días.
Ayer tuvieron una reunión, una de las varias que llegan teniendo desde principios de octubre, si no me equivoco. Donde estaban las cooperativas, el comercio privado, Comisiones Obreras, UGT, y para tratar el convenio de manipulado de cítricos, ¿no es así?
Así es, llevamos ya varias reuniones, sí.
¿En qué punto se encuentra este convenio?
Pues mira, en el punto absolutamente tenso, donde tenemos que empezar a tomar decisiones ya de una forma más visible, ¿no? Porque hemos tenido, como bien has dicho, varias reuniones donde se ha avanzado, la verdad es que muy poco, debido a las pretensiones de la patronal, ¿no? En este convenio. Y bueno, pues estamos en el momento de visualizar el conflicto, porque hay un conflicto, esto tenemos que decirlo así. Tenemos ya prevista una serie de octavillas que van a ser presentadas en todos los centros de trabajo, repartidas de forma masiva, y tenemos previsto también sacar esas octavillas a la población para que conozcan que el conflicto es importante. Ten en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 40.000 mujeres a lo largo de todo el país valenciano.
cuando usted habla de un conflicto, si lo resume, básicamente el conflicto está ¿dónde?
El conflicto tiene varios puntos, pero hay uno que es el punto estrella, que es el tema de la jornada laboral, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ¿qué pretende la patronal? Pues la patronal lo que pretende es desregularizar absolutamente la jornada laboral para que, pues bueno, si cabe más, porque ya sabemos que en este sector hay días que se trabajan, hay días que no se trabajan también, no todos los días se trabajan las mismas horas, por lo tanto hay una flexibilidad muy importante porque el propio sector tiene esa idiosincrasia. Bueno, pues no contentos con eso, están planteando una jornada de lunes a domingo y de hasta 10 horas diarias ordinarias. Obviamente esto es inviable desde el punto de vista de la conciliación laboral y familiar de las propias mujeres, teniendo en cuenta que de esas 45.000 personas el 90% son mujeres, ¿no? Y parece ser que les sirven para todo, ¿no? Quieren tener un batallón, llamarlas cuando les apetezca, cuando no les apetezca mandarlas a su casa, número de horas no garantizan absolutamente nada y bueno, pues evidentemente por ahí no vamos a pasar. Podemos decir que las mujeres se han puesto sí o sí en pie de guerra.
¿Ellos argumentan qué para pedir esa jornada?
Pues argumentan que este sector, pues que depende mayoritariamente de pedidos absolutamente imprevistos, ¿no? Es decir, que las grandes superficies, así como los mercados internacionales, pues que, bueno, pues que les piden de ahora para allá. Es decir, nos estamos convirtiendo en el telepizza de los cítricos. Te llamo, tú me mandas y me importa un bledo la situación personal de la gente que tienes trabajando contigo. Vamos, nos vamos al siglo XVIII y creo que entonces pues estaban más o menos como pretenden ahora mismo que esté el personal. Es una falta de organización. A mí me molesta muchísimo cada vez que oigo decir a las empresas, oye, no te metas en mi organización, que la organización de mi empresa es una cuestión puramente nuestra, ¿vale? Pues organícense ustedes. Vayan ustedes poniendo las pautas suficientes y necesarias para saber qué necesidades tengo, con cuánta gente tengo que contar y durante cuánto tiempo tengo que contar con ella. Evidentemente, es un sector flexible y aquí esto nosotros mismos lo reconocemos, pero de la flexibilidad a el tener un cortijo donde dispongo libremente de la vida de las personas que trabajan en las empresas, va un mundo y esto es lo que pretenden. Desde luego no lo vamos a consentir.
Y ustedes, cuando ellos les plantean esto, ¿qué les ofrecen a cambio o para negociar o para llegar a un acuerdo?
Es que no se han movido. Vamos a ver, el planteamiento era una jornada de lunes a domingo, ¿vale? Como mucho han dicho, venga, pues va de lunes a sábado, pero sábado incluido. ¿Qué días van a tener libres? No lo sé. ¿Cuántas horas van a trabajar? No lo sé, pero continúan con la idea de que sean 10 horas ordinarias al día. Es decir, oiga usted, yo es que si no fuera por la gravedad de la situación, es que de verdad me da la risa, ¿no?
Es decir, de momento,
no se han movido en absoluto.
Soledad, de momento, domingo lo dejan fuera. Ustedes están luchando o argumentando que 10 horas seguidas es demasiado tiempo y también les plantean la opción a que las mujeres elijan el tiempo que quieren trabajar o los días que quieren trabajar, ¿no?
Sí, mira, nosotros planteamos una jornada de lunes a viernes con carácter general, con la posibilidad, si es preciso, como siempre ha sido, es decir, es que siempre se ha trabajado los sábados, pero evidentemente se ha trabajado los sábados en otras condiciones. Se ha trabajado un sábado en horas extraordinarias, con voluntariedad de las personas de si quieren hacer horas extraordinarias o no. Es decir, lo que pedimos para cualquier otro sector productivo de este país, con la dignidad que puede llegar a tener el empleo y el tiempo de trabajo, pero evidentemente dejando la libertad de las personas de poder decidir si quieren trabajar 10 horas o quieren trabajar 8. Es decir, es que esta es la idea, no es otra. Es decir, también aquí cabe que el día cuando hay lluvias o cuando no hay producto, el día que no se trabaja, ni se cobra, ni se cotiza. Es decir, es que más flexibilidad de la que existe ya, pasar esa raya nos vamos, lo vuelvo a repetir, al siglo XVIII y no estamos dispuestos.
Visto todo esto, como no hay un nuevo convenio firmado, en este momento el sector está en el convenio firmado, en el último que se firmó, que supongo que sería el del año pasado, ¿no? O sea, ahora, ¿qué convenio tiene el manipulador de cítricos? El último que se ha firmado, ¿no?
Exacto, el último que estaba firmado, evidentemente. Está en pleno vigor, sí, sí, así es.
Están enrocados, no cree que habrá acuerdo.
Espero que haya acuerdo, porque la otra posibilidad de que no haya acuerdo es la movilización del sector. Y cuando hablamos de movilización no descartamos absolutamente nada. Es decir, no descartamos concentraciones, obviamente, muy controladas, es decir, tal y como está el tema, desgraciadamente, el tema del COVID, no puede haber nada multitudinario, pero sí, de forma muy visible, muy controlado, pero muy visible, no descartamos, evidentemente, en ruedas de prensa, hablar con consellería, es decir, absolutamente cualquier tipo de recurso. Y no descartamos al final una convocatoria de huelga si esto no se soluciona. Es decir, no descartamos absolutamente nada. Por eso digo, espero y deseo que sí que haya posibilidad de acuerdo. Porque si no, lo contrario es, pues bueno, ir a la campaña de Navidad con un futuro pues bastante, bastante movidito y bastante oscuro.
Soledad Montaner, responsable del sector agrario de la Federación de Comisiones Obreras e Industria. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y bueno, ya tenéis mi teléfono a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.
Así será.
Perdonar ni los tuyos ni los haters, hueles el impacto. Bienvenidos a
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Hoy tengo ganas de sonreír.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya nos conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas.
50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibe Chi 10, Villarreal.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Des de Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
I ara els contem la contestació que hem rebut des de la residència i centre de dia de la Mareu de Gràcia en Villarreal. Sabem que el dia 10 d'este mateix mes un treballador d'esta residència va donar positiu en Covid. Després d'haver-li fet de que haguera donat positiu, se van fer les proves als residents. Avui ens ha arribat un comunicat on ens diu que el resultat ha sigut negatiu en tots els residents menys en un. En este cas el positiu ja ha sigut comunicat als seus familiars i és un positiu asimptomàtic. Txelo, del dia 10 al dia 16 no han recibit els resultats del que ha sigut les proves que s'han fet dins de la residència. Massa dies, no?
Pues sí, perquè, bueno, 6 dies, 16 no, que avui estem a 17. Que ja han passat 7 dies que han pogut contagiar-se més les residents.
Clar, si el test l'haveren fet en PCR, entenem que són més dies d'evolució. Però si és un test ràpid, en 20 minuts se sap qui és positiu i qui no és positiu. I l'avantatge d'estos tests ràpids és que se fan en els primers 5 dies que un té els símptomes o quan es comença a tindre'ls, perquè és quan és altament contagiós, és a dir, quan l'infectat és positiu és quan més contagiós és. Per tant, els tests ràpids són molt bons en aquest sentit perquè el que fan és aïllar el que és negatiu perquè no infecti els demés i, per una altra banda, estos tests ràpids també tenen la possibilitat de donar algun negatiu quan sí que és positiu perquè se tinguin símptomes. És a dir, jo puc trobar-me mal, me puc fer el test ràpid i tindré símptomes. Ahí és on se deriven al PCR, Per què? Pues perquè hi puc donar positiu. I clar que entre el que li costa sanitat un test ràpid, que són 4,5 euros, a el que li costa un PCR, que en són 95 euros, la diferència és econòmica. Arribem a les 2. Demà, Txelo, a les 12 tornarem així, 2 horetes, per a informar a tots els nostres oients, per a comentar què és el que passa. 2 hores junts estarem demà per a dir-los tot el que ens arriba si a esta emissora. Bo, no tan bo, divertit, menys divertit, però si estem, no, Txelo, 2 hores demà?
Sí, demà estarem per a contar les últimes novetats de...
De lo que passa en la província de Castelló. Espero que ens donen ja aquesta informació actualitzada poble per poble i puguem fer-la arribar als nostres oients. Demà a les 12 estarem amb tots vostès i ara els deixem amb els nostres companys d'esports perquè ens conten les novetats que tenen en aquest sector.
Yeah.